Àrea de comprensió oral de la prova de certificació de nivell B1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Convocatòria d'octubre de 2023. Tot seguit, escoltaràs tres àudios. Els àudios els escoltaràs dues vegades amb una pausa d'un minut entre cada audició perquè assegures les respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Exercici 1. Escolta l'àudio següent i contesta si les afirmacions són verdaderes o falses. Abans, llegeix les preguntes.
Avui parlarem d'un esport de raqueta molt poc conegut, però que ha tingut una gran acollida. El pickleball. Per a saber-ne més, entrevistarem Paula Miralles, que és la gerent del primer local que s'ha obert en el nostre territori on es pot practicar aquest esport. Aquest centre està a Castelló de la Plana. Bon dia, Paula.
Bon dia, i gràcies per convidar-me.
Conta'ns un poc, què és exactament el pickleball?
El pickleball és un esport de raqueta que barreja tres esports de pala ben coneguts: el tennis de taula i el badminton. I d'aquesta barreja va sorgir el pickleball, que és un esport inclusiu i divertit.
Per què ha tingut tan bona acollida aquest esport?
Perquè té unes normes molt senzilles i des del minut zero t'ho passes bé. És molt fàcil adaptar-se al joc i aprendre'n les normes. Per això, tant si eres un expert com si és la primera vegada que hi jugues, pots passar una bona estona. Enganxa de seguida. Qui ve una vegada repeteix.
I com es juga a pickleball?
Per jugar a pickleball es necessiten unes raquetes més xicotetes que les que s'usen en tennis. Poden estar fetes de fusta, plàstic, fibra de carboni o altres materials. Els jugadors utilitzen una pilota de plàstic foradada d'una mida pareguda a una de béisbol. Un partit es pot jugar com a individuals, 1 contra 1, o com a dobles, 2 contra 2, i es disputa en una pista que fa més o menys la meitat que una pista de tennis estàndard. Al centre hi ha una xarxa que s'eleva 86 centímetres de terra. La pilota ha de passar per damunt de la xarxa i aterrar dins del perímetre de la pista. Per a guanyar el partit, s'han d'aconseguir un mínim d'11 punts i superar l'equip contrari amb una diferència de 2 punts.
I qui pot jugar a pickleball? És un esport exigent quant a la forma física?
No, no gens. El pickleball s'anomena l'esport de les 3 G's, perquè qualsevol generació pot jugar a la mateixa pista sense cap tipus de diferència. Joves contra majors, pares i mares contra fills... És un esport intergeneracional. I, a més, té molts beneficis per a la salut física, sobretot per a les persones grans que el practiquen.
Quan vau obrir el local a Castelló?
Doncs, fa més o menys 4 mesos. Ara mateix tenim llista d'espera i ja no podem acceptar més socis. Hem de tindre en compte que estem instal·lats en una nau industrial on hem habilitat 3 pistes de 4 participants i una de només 2. Per això, la quantitat d'esportistes per hora és molt limitada. Com a novetat, oferim competicions els dissabtes de matí en què els jugadors de totes les edats aprofiten per a posar-se a prova i millorar la tècnica en un ambient divertit. Anime a tothom a provar aquest esport. Només necessitareu una raqueta i energia.
Gràcies, Paula, per ensenyar-nos un esport nou i divertit que segur atraurà bona part de la nostra audiència. Estem desitjant agafar la raqueta.
Segona reproducció de l'exercici 1.
Avui parlarem d'un esport de raqueta molt poc conegut, però que ha tingut una gran acollida. El pickleball. Per a saber-ne més, entrevistarem Paula Miralles, que és la gerent del primer local que s'ha obert en el nostre territori on es pot practicar aquest esport. Aquest centre està a Castelló de la Plana. Bon dia, Paula.
Bon dia, i gràcies per convidar-me.
Conta'ns un poc, què és exactament el pickleball?
El pickleball és un esport de raqueta que barreja tres esports de pala ben coneguts: el tennis de taula i el badminton. I d'aquesta barreja va sorgir el pickleball, que és un esport inclusiu i divertit.
Per què ha tingut tan bona acollida aquest esport?
Perquè té unes normes molt senzilles i des del minut zero t'ho passes bé. És molt fàcil adaptar-se al joc i aprendre'n les normes. Per això, tant si eres un expert com si és la primera vegada que hi jugues, pots passar una bona estona. Enganxa de seguida. Qui ve una vegada repeteix.
I com es juga a pickleball?
Per jugar a pickleball es necessiten unes raquetes més xicotetes que les que s'usen en tennis. Poden estar fetes de fusta, plàstic, fibra de carboni o altres materials. Els jugadors utilitzen una pilota de plàstic foradada d'una mida pareguda a una de béisbol. Un partit es pot jugar com a individuals, 1 contra 1, o com a dobles, 2 contra 2. I es disputa en una pista que fa més o menys la meitat que una pista de tennis estàndard. Al centre hi ha una xarxa que s'eleva 86 centímetres de terra. La pilota ha de passar per damunt de la xarxa i aterrar dins del perímetre de la pista. Per a guanyar el partit, s'han d'aconseguir un mínim d'11 punts i superar l'equip contrari amb una diferència de 2 punts.
I qui pot jugar a pickleball? És un esport exigent quant a la forma física?
No, no gens. El pickleball s'anomena l'esport de les 3 G's, perquè qualsevol generació pot jugar a la mateixa pista sense cap tipus de diferència. Joves contra majors, pares i mares contra fills... És un esport intergeneracional. I, a més, té molts beneficis per a la salut física, sobretot per a les persones grans que el practiquen.
Quan vau obrir el local a Castelló?
Doncs, fa més o menys 4 mesos. Ara mateix tenim llista d'espera i ja no podem acceptar més socis. Hem de tindre en compte que estem instal·lats en una nau industrial on hem habilitat 3 pistes de 4 participants i una de només 2. Per això, la quantitat d'esportistes per hora és molt limitada. Com a novetat, oferim competicions els dissabtes de matí en què els jugadors de totes les edats aprofiten per a posar-se a prova i millorar la tècnica en un ambient divertit. Animi a tothom a provar aquest esport. Només necessitareu una raqueta i energia.
Gràcies, Paula, per ensenyar-nos un esport nou i divertit que segur atraurà bona part de la nostra audiència. Estem desitjant agafar la raqueta.
Exercici 2.
Escolta l'entrevista següent al biòleg Pau Soler i tria l'opció correcta. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Abans, llegeix les preguntes.
El tauró és un dels animals més amenaçats del planeta. El canvi climàtic i la sobrepesca estan contribuint a posar en perill l'existència d'aquesta espècie. Amb l'objectiu de tractar la conservació dels taurons, centenars d'experts s'han reunit aquesta setmana a l'Oceanogràfic de València, en un congrés internacional. Parlem amb Pau Soler, biòleg i investigador a la Fundació Oceanogràfic i un dels organitzadors de la trobada. Bon dia, Pau. És la primera vegada que aquest congrés se celebra a València. Com es va prendre la decisió de fer-lo així?
Aquesta trobada es fa en diferents llocs del món, perquè la idea és que, si cada vegada s'organitza en un continent diferent, sempre hi podrà acudir gent de diversos països. I per què a València? Per diversos motius. En primer lloc, València està a la vora del Mediterrani, que és un punt que té molta biodiversitat de taurons i de rajades, però principalment perquè aquest país, per desgràcia, lidera la sobrepesca de taurons a la Unió Europea.
I l'augment de la temperatura de l'aigua a causa del canvi climàtic també afecta els taurons de manera directa?
Encara no sabem exactament si la temperatura de l'aigua els afecta. És un dels aspectes que ara es comencen a estudiar i que s'exposaran en el Congrés. Alguns grups d'experts han analitzat de quina manera el canvi climàtic afecta aquests animals. Una de les hipòtesis és que l'augment de les temperatures no afecta els taurons perquè poden resistir bé aquest canvi. Però sí que podria afectar les espècies que cacen per a alimentar-se. I aquest tipus de variacions en la distribució i la presència de les preses pot amenaçar les poblacions de taurons.
A quines amenaces s'enfronten els taurons en l'àmbit mundial?
La principal amenaça és la sobrepesca, i és la causa principal de la seva disminució. Molts taurons es capturen de manera accidental. Els pescadors no tenen cap intenció de pescar-los, però es capturen igualment. D'altra banda, és cert que avui en dia hi ha llocs al món, sobretot en alguns països poc desenvolupats, on la carn de tauró és necessària per a la supervivència de la població.
Quina seria la millor manera d'actuar per a la conservació de les diferents espècies de taurons?
El més important per a qualsevol tema de conservació animal és que la ciutadania estiga informada. De fet, ha de saber que peixos com la mussola, el cassó o la tintorera són espècies de taurons. Fa molt de temps que estem menjant aquests animals. I no solament en plats tradicionals. Amb les restes d'aquestes espècies es fa menjar per a mascotes, suplements alimentaris per a esportistes, cosmètics... Estem consumint derivats del tauró sense ser-ne conscients. Educar la societat en aquest sentit és un dels papers clau que pot jugar l'Oceanogràfic de València per aconseguir que el públic entenga el que està passant amb els taurons i el que això implica.
Segona reproducció de l'exercici 2.
El tauró és un dels animals més amenaçats del planeta. El canvi climàtic i la sobrepesca estan contribuint a posar en perill l'existència d'aquesta espècie. Amb l'objectiu de tractar la conservació dels taurons, centenars d'experts s'han reunit aquesta setmana a l'Oceanogràfic de València, en un congrés internacional. Parlem amb Pau Soler, biòleg i investigador a la Fundació Oceanogràfic i un dels organitzadors de la trobada. Bon dia, Pau. És la primera vegada que aquest congrés se celebra a València. Com es va prendre la decisió de fer-lo així?
Aquesta trobada es fa en diferents llocs del món, perquè la idea és que, si cada vegada s'organitza en un continent diferent, sempre hi podrà acudir gent de diversos països. I per què a València? Per diversos motius. En primer lloc, València està a la vora del Mediterrani, que és un punt que té molta biodiversitat de taurons i de rajades, però principalment perquè aquest país, per desgràcia, lidera la sobrepesca de taurons a la Unió Europea.
I l'augment de la temperatura de l'aigua a causa del canvi climàtic també afecta els taurons de manera directa?
Encara no sabem exactament si la temperatura de l'aigua els afecta. És un dels aspectes que ara es comencen a estudiar i que s'exposaran en el Congrés. Alguns grups d'experts han analitzat de quina manera el canvi climàtic afecta aquests animals. Una de les hipòtesis és que l'augment de les temperatures no afecta els taurons perquè poden resistir bé aquest canvi. Però sí que podria afectar les espècies que cacen per a alimentar-se. I aquest tipus de variacions en la distribució i la presència de les preses pot amenaçar les poblacions de taurons.
A quines amenaces s'enfronten els taurons en l'àmbit mundial?
La principal amenaça és la sobrepesca, i és la causa principal de la seva disminució. Molts taurons es capturen de manera accidental. Els pescadors no tenen cap intenció de pescar-los, però es capturen igualment. D'altra banda, és cert que avui en dia hi ha llocs al món, sobretot en alguns països poc desenvolupats, on la carn de tauró és necessària per a la supervivència de la població.
Quina seria la millor manera d'actuar per a la conservació de les diferents espècies de taurons?
El més important per a qualsevol tema de conservació animal és que la ciutadania estiga informada. De fet, ha de saber que peixos com la mussola, el cassó o la tintorera són espècies de taurons. Fa molt de temps que estem menjant aquests animals. I no solament en plats tradicionals. Amb les restes d'aquestes espècies es fa menjar per a mascotes, suplements alimentaris per a esportistes, cosmètics... Estem consumint derivats del tauró sense ser-ne conscients. Educar la societat en aquest sentit és un dels papers clau que pot jugar l'Oceanogràfic de València per aconseguir que el públic entenga el que està passant amb els taurons i el que això implica.
Exercici 3. A continuació escoltaràs un fragment d'un programa de ràdio sobre el començament de la indústria al port de Sagunt. No facis cap marca en els dos enunciats que no corresponen a cap informació de l'àudio i ordena la resta dels enunciats en el mateix ordre en què els escoltes. Abans, llegeix les preguntes.
En el programa d'avui parlarem dels inicis de la indústria del port de Sagunt. Al començament del segle XX, la desembocadura del riu Palància, al terme de Sagunt, era una platja de pedra amb unes poques cases de llauradors disseminades, fins que hi va arribar Ramon de la Sota, un empresari basc que va aconseguir el permís per a explotar les mines d'Ojos Negros a Terol. Per poder exportar el mineral, va construir una línia ferroviària privada de més de 200 quilòmetres, que arribava fins a Sagunt. Una vegada a Voramar, va edificar tota una ciutat industrial dedicada a la fabricació de materials siderúrgics. La Primera Guerra Mundial va fer augmentar la demanda d'aquests materials i això va convertir el port de Sagunt en un dels llocs de producció siderúrgica més importants d'Europa. La nova ciutat es va construir seguint dos models: el de les ciutats industrials angleses i el de la seua terra, el País Basc. Era una ciutat-factoria amb barris per als treballadors, hospitals, escoles, centres d'oci i tot al voltant de l'empresa. Avui en dia, al port de Sagunt, aquest tipus d'indústria ja ha desaparegut, però ha deixat en el mapa de la ciutat algunes estructures que es poden visitar i que evoquen aquest passat industrial. Destaca per la seua alçada l'únic alt forn dels quatre que hi havia. I al costat mateix, a 5 minuts a peu, està la ciutat Jardí dels Enginyers, un districte on vivien els directius. Són cases que recorden el País Basc, amb sostres tradicionals i jardí privat. El conjunt el componen 22 cases i és un exemple de la segmentació de les categories laborals de l'època. Els obrers també tenien els seus barris, construïts i gestionats per l'empresa. Encara es conserven i són un exemple únic de planificació industrial. També destaca la nau principal dels tallers. Quan hi entres, és com accedir a una catedral de l'era industrial. Crida l'atenció els missatges que els directius de l'empresa escrivien a les parets, a manera de consells per als treballadors i que encara es conserven. Una visita que sorprèn i que ens ensenya qui som i d'on venim.
Segona reproducció de l'exercici 3.
En el programa d'avui parlarem dels inicis de la indústria del port de Sagunt. Al començament del segle XX, la desembocadura del riu Palància, al terme de Sagunt, era una platja de pedra amb unes poques cases de llauradors disseminades, fins que hi va arribar Ramon de la Sota, un empresari basc que va aconseguir el permís per a explotar les mines d'Ojos Negros a Terol. Per poder exportar el mineral, va construir una línia ferroviària privada de més de 200 quilòmetres, que arribava fins a Sagunt. Una vegada a Voramar, va edificar tota una ciutat industrial dedicada a la fabricació de materials siderúrgics. La Primera Guerra Mundial va fer augmentar la demanda d'aquests materials i això va convertir el port de Sagunt en un dels llocs de producció siderúrgica més importants d'Europa. La nova ciutat es va construir seguint dos models: el de les ciutats industrials angleses i el de la seua terra, el País Basc. Era una ciutat-factoria amb barris per als treballadors, hospitals, escoles, centres d'oci i tot al voltant de l'empresa. Avui en dia, el port de Sagunt, aquest tipus d'indústria ja ha desaparegut, però ha deixat en el mapa de la ciutat algunes estructures que es poden visitar i que evoquen aquest passat industrial. Destaca per la seua alçada l'únic alt forn dels quatre que hi havia. I al costat mateix, a 5 minuts a peu, està la ciutat Jardí dels Enginyers, un districte on vivien els directius. Són cases que recorden el País Basc, amb sostres tradicionals i jardí privat. El conjunt el componen 22 cases i és un exemple de la segmentació de les categories laborals de l'època. Els obrers també tenien els seus barris, construïts i gestionats per l'empresa. Encara es conserven i són un exemple únic de planificació industrial. També destaca la nau principal dels tallers. Quan hi entres, és com accedir a una catedral de l'era industrial. Crida l'atenció els missatges que els directius de l'empresa escrivien a les parets a manera de consells per als treballadors i que encara es conserven. Una visita que sorprèn i que ens ensenya qui som i d'on venim.
Així acaba l'àrea de comprensió oral. Pots continuar la resta de la prova.